Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Sanitat vol implantar l'autobaixa de 3 dies per malaltia lleu amb l'objectiu de destensionar el sistema de salut. Sergi Corral.
Una demanda històrica dels metges d'ambulatoris i que la ministra del RAM, Mònica García, ha plantejat avui a les comunitats autònomes.
Estamos poniendo encima de la mesa una medida que ya está en otros países. Entonces, bueno, en esas conversaciones pues seguiremos valorando, evaluando con la evidencia científica para ver si es una buena medida o es una medida que tiene pues efectos secundarios. Entonces lo valoraremos todo y estamos en las primeras conversaciones.
Catalunya és l'única comunitat autònoma on la mascareta tornarà a ser obligatòria a hospitals i CAPs tan bon punt ho aprovi el govern demà dimarts.
A l'Hospitalet, els farmacèutics fan una crida a la responsabilitat per tornar l'ús de les mascaretes també en aquests establiments.
Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Escoltem a Marta de Bolós i a Rosa Maria Asensio, farmacèutiques.
S'ha notat molt la demanda de tests de Covid, que s'han tornat a multiplicar una altra vegada, i del test combinat, que els hem acabat i no ens arriben, però la cosa és que costen que arribin i han d'arribar ara.
Pensa que la gent va a les sales d'espera, hi ha molta estona que estan esperant i si poden evitar contagis és molt important la prevenció.
Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els 3 decrets llei que porta al Congrés aquest dimecres i els torni a presentar per temàtiques i negociats amb ells. Esquerra hi votarà a favor.
Des de juny, Josep Rius acusa a Pedro Sánchez d'actuar segons fets consumats. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, assegura que estan negociant amb Junts altres qüestions per fer-los canviar de parer.
El govern de Pedro Sánchez està aplicant una política de fets consumats. Els 7 vots de Junts per Catalunya no són en cap cas un xec en blanc.
Intentando ver si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés.
Tortosa aprova aquesta tarda una moció contra qualsevol transvasament d'aigua a Barcelona.
El ple ordinari ha d'aprovar una declaració institucional que rebutja la interconnexió de xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona amb el sistema d'aigües Ter Llobregat, signada per tots els grups municipals. És una proposta de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
En cultura mor el director de cinema Ventura Pons als 78 anys.
Director, guionista i productor de cinema i teatre, el barceloní deixa com a llegat nombroses obres reconegudes arreu del territori, com Carícies o Amor Idiota. Pons va dedicar tota la vida del cinema des de tots els àmbits, una vocació incombustible que el va dur a fer fins a 33 pel·lícules.
I en esports, Jordi Cervantes, Barça i Girona ja coneixen els seus rivals a la Copa del Rei.
El sorteig continua en marxa i només el Barça coneix el rival i serà l'Unionistes de Salamanca contra qui jugaran aquests vuitens de final a partit únic. És el rival de menor categoria en aquest sorteig. Juga a la primera federació. Encara, com dèiem, el sorteig està en marxa i la bola del Girona encara no ha sortit.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació avui ben tranquil·la a gran part del país pel que fa a l'estat del cel, però encara el vent s'ha deixat sentir sobre cas de l'Empordà i de l'Ebre. Aquest vent que fa que la sensació de fred sigui molt evident, malgrat el sol que ha fet, la temperatura no ha pujat gaire. L'Alt Pirineu, a més, amb alguns núvols que no s'han acabat de desfer i d'altres que s'estan formant a hores d'ara a cavall de l'Alt Maresme, del Montseny i de la Selva. Al llarg del dimarts despertarem sobretot amb molt de fred. Gelades fins a la costa, fins i tot només a l'àrea més urbana de Barcelona o del Camp de Tarragona. Al igual que en alguns trams de la costa del Maresme o de la Costa Daurada, la temperatura serà positiva, però al matí despertarà, ja diem, sota zero a moltes comarques, amb 4 núvols prims, i demà a la tarda sí que el cel estarà una mica més emblanquinat, però de moment no esperem que hi plogui. Demà la temperatura, fins i tot pel que fa a la màxima, baixarà una mica respecte avui, per tant un dia d'hivern, i l'estat de la mar que serà ja més tranquil perquè el vent anirà molt a la baixa. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La veritat és que parlem d'una tarda tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària. Aquesta hora, de fet, ja comença a baixar el volum de circulació i hauríem de trobar, bàsicament, les aturades habituals en aquesta xarxa viària propera a Barcelona a aquesta hora de la tarda. Per exemple, és el cas de la C58, que encara baixa carregada cap a Barcelona, durant un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. A la C-17 també encara s'alenteix a la marxa ben bé un parell de quilòmetres a Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic. I també tenim carregada la B30 entre Cerdanyola i Barberà, en tots dos sentits de la marxa. A més, a la ronda de dalt hi ha hagut un accident. En aquesta ronda de dalt, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat, sí que hi trobareu cues. En principi, a la resta de vies, com et deia, el trànsit hi millora i, a més, molt ràpidament. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Bon dia, veïna. Com estàs? Com està la teva família?
Bon dia, Juanita. Tot bé. I tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oi tant. Això va al contenidor blau.
Clar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sanitat vol que la baixa automàtica de 3 dies sigui estructural amb l'objectiu de destensionar el sistema de salut, una demanda històrica dels metges dels ambulatoris i que la ministra del RAM, Mònica García, ha plantejat avui a les comunitats autònomes. Sergi.
Ha estat durant la reunió del Consell Interterritorial celebrat a Madrid per analitzar la saturació dels centres sanitaris per culpa dels virus respiratoris. La trobada, però, no ha servit per fer obligatori a tot l'estat l'ús de la mascareta als centres sanitaris, com volia el Ministeri. Per tant, Catalunya serà de les poques comunitats que ho faran a partir de demà, quan ho aprovi el govern.
Tot plegat, com dèiem, amb l'objectiu de rebaixar la saturació que viuen els centres d'atenció primària, un increment que continuarà aquests propers dies amb un pic de contagis previst per la setmana vinent. Carina Bellver.
El que havia de ser una mesura provisional per destensionar el pic d'infeccions respiratòries que està saturant el sistema sanitari, el Ministeri de Sanitat planteja a les autonomies que sigui estructural. Es tracta de la baixa automàtica de 3 dies, una autodeclaració responsable per justificar malalties lleus sense necessitat d'acudir al metge. De moment, no hi ha data d'implantació d'aquesta mesura, que és competència estatal. El Ministeri de Sanitat està en converses amb Treball i Seguretat Social, com explica Mònica García, ministra de Sanitat, en declaracions al Canal 24 Hores.
Estamos poniendo encima la mesa una medida que ya está en otros países. Entonces, bueno, en esas conversaciones pues seguiremos valorando, evaluando con la evidencia científica para ver si es una buena medida o es una medida que tiene pues efectos secundarios. Entonces lo valoraremos todo y estamos en las primeras conversaciones.
Al Consell Interterritorial de Salut, la ministra també ha demanat a les autonomies que les mascaretes tornin a ser obligatòries no només als centres de salut i als sociosanitaris, sinó també a les farmàcies finalment. Però no hi ha hagut acord per recuperar aquesta mesura que va caure fa mig any.
Ho sentíem ara i ho dèiem també en portada. A Catalunya, la mascareta tornarà a ser obligatòria a hospitals i CAPs tan bon punt ho aprovi el govern demà dimarts. Serà l'única comunitat autònoma on serà així. A l'Hospitalet, els farmacèutics fan una crida també a la responsabilitat per tornar a l'ús de les mascaretes també en aquests establiments. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Les farmàcies de l'Hospitalet confirmen el pic de casos de malalties respiratòries, sobretot de grip i de Covid, i expliquen que aquest increment ja va començar al desembre. A banda de la medicació habitual, les farmàcies també han registrat un augment de demanda de testos combinats de grip i Covid, fins al punt que algunes farmàcies n'han exhaurit les existències. S'han mostrat, a més, totalment partidaris de que la mascareta torni a ser obligatòria als centres de salut, ja que és una mesura, diuen, per evitar la propagació i nous contagis. Escoltem a Marta de Bolós i a Rosa Maria Asensio, farmacèutiques.
S'ha notat molt la demanda de tests de Covid, que s'han tornat a multiplicar una altra vegada, i del test combinat, que els hem acabat i no ens arriben, però la cosa és que costen que arribin i han d'arribar ara.
Pensa que la gent va a les sales d'espera, hi ha molta estona que estan esperant, i si poden evitar contagis, és molt important la prevenció.
Les farmàcies fan una crida a l'autoresponsabilitat i a dur la mascareta si agafem la grip o la Covid. No només als centres de salut, on torna a ser obligatòria, sinó d'altres espais, com a la feina i la pròpia farmàcia.
L'ús de la mascareta i les baixes automàtiques han de contribuir a alleugerir la saturació dels centres sanitaris. El Sindicat Metges de Catalunya assegura que s'han viscut dies d'autèntic col·lapse a determinats centres sanitaris durant les festes.
Un cas el trobaríem a l'Hospital de Terrassa els darrers dies de l'any. Hi treballa el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, que ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
Li puc demostrar amb dades que el cap de setmana passat, el dia 30 i 31 de desembre, aquest centre va patir col·lapse. Col·lapse perquè hi havia gent que trigava 8 i 10 hores en ser ateses, hi havia ambulàncies que trigaven 6 i 8 hores en descarregar pacients, i si això no es col·lapsa, que vingui Déu i ho vegi.
Lleonard proposa que totes les persones amb símptomes de tenir un virus respiratori es posen la mascareta a tot arreu on vagin per no contagiar.
increment de virus respiratoris que coincideix amb una nova setmana de protestes del sector de la salut.
Els tècnics superiors han començat avui mateix una vaga indefinida per exigir millores laborals i s'afegeixen així a l'aturada del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, que ja fa gairebé un mes que dura.
El sindicat ha convocat quatre noves mobilitzacions i la primera s'ha fet aquest matí a Barcelona. David Benito.
El Sindicat d'Infermeres de Catalunya continua amb la vaga que va començar el 12 de desembre, també amb les mobilitzacions que des de llavors van realitzant. Precisament aquest dilluns han tornat a portar les seves reivindicacions al carrer i s'han manifestat fins a la plaça Sant Jaume. Les infermeres volen fer extensiu així les seves demandes a tot el govern català. Laia Marçal és vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya.
Volem posar també sobre la taula que no només és feina del conseller, sinó que estan inclosos altres agents per arribar amb aquestes millores que nosaltres demanem i, per tant, implicar tot el govern a millorar les condicions de les infermeres, que en el fons és millorar el sistema sanitari.
Unes negociacions que segueixen pel bon camí asseguren. Una de les grans reivindicacions, recordem, és que el col·lectiu d'infermeres sigui reconegut en la categoria A1.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els tres decrets de llei que porta al Congrés aquest dimecres i els torni a presentar per temàtiques i negociats amb ells. L'executiu espanyol negocia contraprestacions amb aquest partit per aprovar les primeres mesures que presenta Esquerra i votarà a favor. Mont Carvajal.
Junts per Catalunya votarà en contra amb l'argument que retalla competències de la Generalitat, agreuja el finançament i posa en perill la llei d'amnistia. El portaveu Josep Rius demana que els retirin i els negociïn amb Junts per temàtiques abans de tornar-los a presentar i acusa Pedro Sánchez d'actuar segons fets consumats.
El govern de Pedro Sánchez està aplicant una política de fets consumats. Els 7 vots de Junts per Catalunya no són en cap cas un xec en blanc.
En canvi, Esquerra Republicana hi votarà a favor. La portaveu Raquel Sans argumenta responsabilitat, coherència i que no perjudiquen l'amnistia.
La possibilitat de demorar en el temps l'aplicació de la llei d'amnistia la tenen els jutges i són plenament conscients que l'aplicaran. No hi ha cap novetat o no hi ha cap element que perjudiqui la llei d'amnistia respecte al que passa o pot passar en l'actualitat.
El PSOE descarta retirar-los i la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha explicat a Televisió Espanyola que estan negociant amb Junts altres qüestions per fer-los canviar de parer.
Intentando ver si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés.
Els comuns qualifiquen d'irresponsable Junts per votar-hi en contra.
Gràcies, Mont. No marxis perquè pel que fa a la negociació dels pressupostos catalans, aquest dimecres hi haurà una reunió entre el govern en minoria d'Esquerra i el PSC que va aprovar els comptes de l'any passat. Junts s'ofereix als republicans si els desvincula dels generals de l'Estat.
El PSC estudia un document de 1.000 pàgines amb propostes del govern per als pressupostos i dimecres s'hi reuniran. Però la portaveu Elia Tortolero insisteix en que l'executiu ha de complir amb els acords del 2023, la B40, el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Ni aprovarem pressupostos del 2024 si primer no es compleixen aquells acords que el mateix president de la Generalitat va signar amb els pressupostos, a l'acord que vam arribar de pressupostos del 2023.
El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, s'ofereix al govern, però amb algunes condicions.
No espanyolitzarem els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i ho volem deixar molt clar. No poden ser una contrapartida als pressupostos generals de l'Estat. Això és una sucursalització de la negociació dels comptes de la Generalitat.
Els comuns han convidat Esquerra a triar entre ells o Junts i els seus projectes que, asseguren, han fracassat.
El govern espanyol oferirà una pujada del salari mínim interprofessional superior al 4% si les patronals es desmarquen del possible acord amb els sindicats.
L'executiu i els agents socials no han arribat a cap acord en la trobada d'aquest dilluns, però el govern confia en tancar una proposta aquesta mateixa setmana. L'executiu vol incrementar el salari mínim un 4%. Els sindicats reclamen una pujada del 5% i els empresaris no volen que creixi més del 3%. Aquest dilluns, però, el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, s'ha mostrat disposat a negociar bilateralment amb els sindicats una pujada superior al 4% si la COE, finalment, és incapaç de tancar un acord.
Presó provisional i sense fiança per l'home detingut pels Mossos d'Esquadra en relació amb la mort violenta de la seva exparella a Barcelona.
La detenció va tenir lloc divendres passat a la capital catalana i aquest matí el detingut ha passat a disposició del jutjat de violència sobre la dona. La víctima va ser assassinada el passat 29 de desembre al districte de Sant Martí.
Continua a França la recerca del fugitiu que va matar un home a Vilanova de la Barca, al Segrià.
Els Mossos han demanat la col·laboració de la gendarmeria per trobar l'autor del crim que va escapar per Andorra.
Més coses. La campanya de les rebaixes d'hivern ha afrontat aquest dilluns la primera jornada laborable després d'un diumenge en què moltes botigues, sobretot de les zones més comercials, obrissin les seves portes.
Els comerciants afronten la campanya de rebaixes amb l'esperança que l'arribada del fred d'aquesta setmana faci augmentar les compres dels productes de la temporada d'hivern.
A Badalona, per exemple, els comerciants calculen que la despesa mitjana per client serà entre els 75 i els 80 euros. A més, demanen que recuperin els bons consum per reactivar les vendes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Enguany el primer dia de rebaixes ha coincidit en diumenge, fet que ha propiciat les vendes. El president de l'Associació de Comerciants de Badalona, Cinto Govern, fa un balanç positiu de la jornada i apunta que serà una campanya molt satisfactòria amb el descens de les temperatures.
Ara comença el fred, que és el que ens va bé per vendre les peces grosses, les peces de pèl, les peces d'abric, tot això. La campanya de rebaixes serà molt bona aquest any pel fred que farà. Estan dient que serà un fred bastant fort aquests dies i després ve la setmana dels barbuts, que és cap al 20, que sempre, típicament, a Badalona fa molt de fred també. Serà un gener fred, que és el que ens interessa una mica per buidar els estocs.
Pel que fa al Centre Comercial Màgic Badalona, també les rebaixes arribaven ahir diumenge a uns descomptes que se situen entre el 30 i el 60%. Els comerciants afronten amb optimisme una nova campanya, tot i que reconeixen que des de ja fa temps que els clients poden accedir a promocions durant tot l'any. Les rebaixes d'hivern s'allargaran almenys dos mesos, fins a principis del mes de març. El comerç de proximitat preveu que la despesa mitjana per client se situarà entre els 75 i els 80 euros.
En territori, aquesta hora continua en marxa a Tortosa el ple que ha d'aprovar una moció contra el transvasament d'aigua a Barcelona. Seguint aquest ple tenim els companys de Ràdio Tortosa. Sara Hernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, com comentaves, Tortosa ha aprovat fa uns minuts una declaració institucional en contra de la interconnexió de xarxes. Ho ha fet per unanimitat al ple ordinari d'aquest mes de gener del Consistori Tortosa i amb la presència de diversos representants de la plataforma en defensa de l'Ebre. Recordem que la plataforma ha estat la impulsora de la proposta, que han fet arribar als ajuntaments del territori que rebutja el projecte que els col·legis professionals d'enginyers han tornat a posar sobre la taula davant aquest episodi de sequera que viu el país. L'Ajuntament de Tortosa ha estat el primer consistori en pronunciar-se i donar suport a la proposta de la plataforma en defensa de l'Ebre, ja que el text defensa que la mesura d'interconnectar les xarxes d'abastament de l'Ebre i el Ter Llobregat no és la solució per resoldre els problemes d'escassetat d'aigua actuals que viu Catalunya i la qualifica la mesura estructural no lligada a l'emergència actual. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha recordat que les Terres de l'Ebre també tenen un problema d'aigua i que el delta necessita un cabal ecològic mínim per sobreviure. A més, Jordan ha assegurat que la declaració ha de servir per fer sentir la veu del territori a Catalunya i ha reclamat a d'altres ajuntaments i consells comarcals que també s'hi adhereixin.
Moltíssimes gràcies, Sara. Per cert, que aquest dilluns també hem sabut que la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana han aconseguit sortir de la fase d'alerta per sequera.
Així ho ha determinat la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre, que amb tot manté l'alerta per la conca del Segre. El pantà d'Oliana ara mateix està al 50% de la seva capacitat i el del Rialb al 26%.
I a Barcelona inicia aquest dilluns de tres grans obres, són la transformació de la Ronda de Sant Antoni, l'allargament de la línia 8 dels ferrocarrils i els treballs al tram central de la línia 9 de metro, que des d'avui comportaran importants problemes de trànsit.
La remodelació de la Ronda de Sant Antoni comptarà amb una inversió d'uns 11,6 milions d'euros i les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat i adjudicat durant un període d'un any i quatre mesos. Pel que fa a l'allargament de la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat a connectar l'estació de la plaça d'Espanya amb la de Gràcia. Finalment, les afectacions de les obres de la línia 9 del metro es concentren al carrer Mandri, que queda tallat en els dos sentits entre Passeig de la Bona Nova i el carrer de Bigai, i que suposarà també alteracions a diverses línies de bus.
Repassem ara altres notícies destacades també del dia en format més breu.
L'Ampolla és un dels municipis que ha rebut la primera bestreta de 174.000 euros del fons de transició nuclear. El consistori destinarà aquesta quantitat a millorar la piscina municipal per fer-la més sostenible, amb la instal·lació, per exemple, de plaques solars o canviar la maquinària. Pel que fa a la segona remesa dels diners que rebran en el primer semestre d'enguany, l'objectiu és destinar-lo a desenvolupar el nou polígon industrial i de serveis.
A Mencui, al Pallars Sobirà, els veïns han recorregut al síndic de Greuges per millorar l'accés rodat i la connexió elèctrica al poble. Ara només és possible arribar-hi per una pista forestal de més de 4 quilòmetres que es troba en males condicions. A aquest fet se li suma que la xarxa elèctrica no té prou potència. Els veïns, doncs, denuncien que viuen en condicions més pròpies del segle XIX. Ara confien que el síndic intercedeixi davant les autoritats. Volen que el poble pugui accedir a un nivell de vida propi del segle XXI.
L'Associació de Veïns del Barri de l'Estació de Cambrils està molesta pels grafitis que estan apareixent a les parets del barri en els darrers dies. Nuri Noia és la presidenta de l'associació.
Creiem que és una forma de perjudicar en general el barri. Cada vegada es veu més brut i més deixat.
El darrer grafiti ha aparegut en un mural molt artístic i valuós pel barri. L'associació reitera que no estan en contra dels grafitis sempre que es facin en llocs autoritzats.
Obrim Cultura aquest dilluns lamentant la mort del director de cinema Ventura Pons, als 78 anys.
Director, guionista i productor de cinema i teatre, el barceloní deixa com a llegat nombroses obres reconegudes arreu del territori, com Carícies o Amor Idiota. Pons va dedicar tota la vida al cinema des de tots els àmbits, una vocació i combustible que el va dur a fer fins a 33 pel·lícules en poc més de 40 anys de trajectòria, tenint en compte que no va debutar fins als 32 anys. Ha estat un dels directors més prolífics d'Europa les últimes dècades i de llarg, qui ha rodat més pel·lícules en català. Així el recordava aquesta tarda l'actor David Selves en declaracions a la xarxa.
Crec que ha fet molt per la cultura i per, sobretot per exportar-la a fora i pels actors i la professió d'aquest país. Segur que el seu llegat, d'alguna manera, el que segur és que ens ajudarà als altres a tirar endavant projectes perquè ell en un moment determinat es va arriscar i els va...
Era el recordatori de David Selves, l'actor David Selves, i encara en cultura torna al Sona Amer amb una programació eclèctica i ambiciosa de 6 concerts, un festival que arriba a la seva 8a edició i que és una mostra més de com la cultura pot impulsar el desenvolupament econòmic d'un territori. Televisió La Selva, Paula Fernández.
En total s'han programat 6 concerts que es repartiran entre els mesos de gener a març i es portaran a terme els diumenges a les 6 de la tarda. El regidor de Cultura d'Amer, Sebastià Samblàs, ens detalla més sobre l'edició d'enguany.
És de les vegades que s'estan exaurint concerts abans de començar el propi cicle de concerts i en tenim realment doncs, moltes il·lusions dipositades en aquesta nova edició. És un cicle de concerts com sempre hem buscat que hi hagi molts estils, des de música clàssica fins a blues, també alguns aspectes de folk, i sempre intentem que hi hagi totes les varietats possibles d'estils musicals.
El Sona Amer començarà aquest 14 de gener amb el concert dels Colors de Duke Ellington, una actuació composta per una instrumentació molt variada relacionada amb el jazz, però alhora ho combinaran amb un espectacle teatralitzat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ja es coneixen els aparellaments dels vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça ha estat el més beneficiat en aquest sorteig, ja que els blaugranes jugaran al camp de l'Unionistes de Salamanca de la Primera Federació. Era l'equip de menor categoria que quedava viu en aquesta ronda. Els castellano-lleonesos venen d'eliminar el Villarreal a la tanda de penals. De la seva banda, el Girona rebrà a Montilivi el Rayo Vallecano. Els madrilenys van necessitar la pròrroga per desfer-se de l'Osca per 0-2. El plat fort d'aquest vuitens de final serà el derbi madrileny entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid. L'eliminatòria a partit únic es disputaran del 16 al 18 de gener. Un Barça que obtenia el pas a vuitens de final amb un triomf ajustat 2-3 al camp del Barbastre en un duel que es descontrolava lleugerament per als culers a la segona part. El tècnic Xavi Hernández en feia un balanç positiu.
Sensaciones muy buenas, partido dominado, creo que nos hemos complicado más de la cuenta nosotros mismos, ¿no? El error del córner nos ha significado sufrir más de lo normal, más de lo que esperábamos y más de lo que requería el partido. Creo que el equipo ha estado bien, con profesionalidad, jugando bien al fútbol, atacando y bueno, a partir de ahí hemos sufrido más de la cuenta hasta el final, ¿no? Pero partido en general, bueno, buenas sensaciones del equipo.
Per cert que Íñigo Martínez, que reapareixia davant el Barbastro, patia una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra, que el farà ser baixa per a la Supercopa, que arrenca dijous a Aràbia. La Copa del Rei feia aturar les lligues de primera, segona i primera federació. Aquest cap de setmana, si bé es jugava la segona federació. El Lleida Esportiu, que hi ha al camp d'esports davant l'Hèrcules, que se situa el líder del grup 3. Ángel Viadero és l'entrenador del Lleida Esportiu.
Nos ha faltado un poco más de finura arriba, un poco más de precisión, pero creo que el equipo ha sido llegador, hemos llegado por ambas bandas, hemos jugado por dentro, hemos tenido opciones de juego, de disparo exterior, hemos tenido muchas acciones de balón parado y hoy desgraciadamente se nos ha resistido el gol.
Els lleidatans queden ara en zona de play-off juntament amb l'Europa, el Badalona Futur i el Sant Andreu, un Lleida esportiu que ha confirmat aquest dilluns la baixa de Toni Vicente. A la Lliga CB, el Baxi Manresa serà la propera Copa del Rei que es disputarà a Màlaga mitjans de febrer. Els manresans perdien a Bilbao i aprofitaven la derrota del Baskonia davant el Madrid. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Perdent a fas del Baxi Manresa a Bilbao, a més en un dia en què molta afició manresana s'hi havia desplaçat a la capital basca, els homes de Pedro Martínez es van veure superats des de primer moment, però afortunadament van tancar el diumenge amb la millor de les notícies, la victòria del Madrid a la pista del Baskonia, que feia que es classifiquessin automàticament per la competició de Copa. Això sí, la classificació no treu que Pedro Martínez acabés el partit força disgustat.
Ha jugat mejor porque son mejores, hoy lo han demostrado. Otros días no lo sé si lo volverán a hacer o si lo demostrarán, o si nos lo demostrarán a nosotros. Hay que escurrir el bulto, hay que felicitar al rival, que ha sido muchísimo mejor que nosotros, y no pensar que es porque no hemos querido, ni, o yo al menos no tengo una explicación. Han sido mejores, y a lo mejor es que son mejores.
Així doncs, l'equip estarà al sorteig del 15 de gener, el proper dilluns, jugarà contra un dels caps de sèrie, Madrid, Unicaja, Barça o Gran Canària. La resta de participants són el Múrcia, el Tenerife i el València.
Per cert, que la penya ha fet oficial aquest dilluns el fitxatge de Shannon Evans, base nord-americà, de 29 anys amb experiència a l'ACB en el seu pas al Betis i al València en els dos darrers cursos.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Ada Lovelace, la primera programadora. Ada Augusta Byron King, comtessa de Lovelace, va néixer a Londres el 10 de desembre de 1815. Va ser la primera programadora en la història dels computadors. Se li atribueix el primer algoritme codificat destinat a ser processat per una màquina. Va ser una dona especial en plena època victoriana. Va ser l'única filla legítima del poeta Lord Byron i d'Annabella Milbanke. El matrimoni dels seus pares va ser una història turbulenta. Es van separar quan ella tenia 2 mesos i va créixer amb la mare, la qual, temerosa que la seva filla pogués convertir-se en poeta, la va orientar cap al món de les ciències. Tot i així, Ada sempre es va sentir també unida a son pare i al seu món poètic. Des de ben petita havia deixat clar que volia ser matemàtica i metafísica. La influència de la seva mare va ser molt important, ja que les qüestions de mecànica la traien molt i la va inculcar a Ada en aquest interès. Als 17 anys va conèixer un personatge clau a la seva vida, Mary Somerville, una notable matemàtica. Juntes van traduir els treballs de Laplace. Aquestes traduccions es van utilitzar posteriorment a Cambridge. A la mateixa edat també va conèixer Charles Babbage. Tant ella com la seva mare van quedar impressionades per la seva màquina de diferències finites, que deixava generalitzar en una màquina analítica o computadora general. Anys més tard es va casar amb William Kim, 8è baró de King, comte de Laplace, amb qui va tenir 3 fills. Quarta filla amb Sir David. Més tard va entrar a treballar amb Carles Babbage, que estava impressionat pel talent que tenia la noia. Ada va inventar una notació per descriure algoritmes a la màquina de Babbage, creant així el primer llenguatge de programació. Va haver de signar els seus treballs amb les seves sigles, AAL, perquè no la censuressin per ser dona. En l'última època de la seva vida es van succeir les crisis nervioses, els deutes i els escàndols. La seva salut empitjorava cada vegada més. Per alleugerar els dolors, es va deixar emportar per l'alcohol i les drogues. Als 36 anys va emmalaltir de càncer uterí i va ser tractada amb opiacis i hipnosis, però mai es va recuperar. Va morir el 27 de novembre de 1852. Els seus plantejaments informàtics estaven tan avançats respecte a la tecnologia de la seva època que va caldre que passés un segle perquè es desenvolupés la maquinària necessària per arribar a comprendre les seves anotacions i contribucions. El 1979, el Departament de Defensa dels Estats Units va desenvolupar un llenguatge de programació que va anomenar ADA en el seu honor.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Sanitat vol implantar l'autobaixa de 3 dies per malaltia lleu amb l'objectiu de destensionar el sistema de salut. Sergi Corral.
Una demanda històrica dels metges dels ambulatoris i que la ministra del RAM, Mònica García, ha plantejat avui a les comunitats autònomes.
Estamos poniendo encima de la mesa una medida que ya está en otros países. Entonces, bueno, en esas conversaciones pues seguiremos valorando, evaluando con la evidencia científica para ver si es una buena medida o es una medida que tiene pues efectos secundarios. Entonces lo valoraremos todo y estamos en las primeras conversaciones.
Catalunya és l'única comunitat autònoma on la mascareta tornarà a ser obligatòria a hospitals i CAPs, tan bon punt ho aprovi el govern demà dimarts.
La situació és complicada a molts hospitals catalans, el de Campdevànol, el Ripollès, els ingressos derivats de complicacions de virus respiratoris han incrementat.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Anna Martínez és infermera de control d'infeccions de l'Hospital de Campdevànol.
La situació epidemiològica als nostres hospitals, hi ha una presència molt alta de virus respiratoris, en el qual un 45,2% són virus de la grip, amb una quantitat més baixa, un 15% aproximadament, són virus respiratoris, i després trobem el virus de la Covid.
Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els 3 decrets llei que porta el Congrés aquest dimecres i els torni a presentar per temàtiques i negociats amb ells. Esquerra hi votarà a favor.
Des de Junts, Josep Rius acusa Pedro Sánchez d'actuar segons fets consumats. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, assegura que estan negociant amb Junts altres qüestions per poder-los fer canviar de parer.
El govern de Pedro Sánchez està aplicant una política de fets consumats. Els 7 vots de Junts per Catalunya no són en cap cas un xec en blanc.
Intentant ver si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés.
Tortosa ha aprovat aquesta tarda una moció contra qualsevol transvasament d'aigua a Barcelona.
El ple ordinari ha aprovat una declaració institucional que rebutja la interconnexió de les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona amb el sistema d'aigües Ter Llobregat, signada per tots els grups municipals. És una proposta de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
En cultura mor el director de cinema Ventura Pons als 78 anys.
Director, guionista i productor de cinema i teatre, el barceloní deixa com a llegat nombroses obres reconegudes arreu del territori, com Carícies o Amor idiota. Pons va dedicar tota la vida al cinema des de tots els àmbits, una vocació incombustible que el va dur a fer fins a 33 pel·lícules.
I en esports, Jordi Cervantes, Barça i Girona ja coneixen els seus rivals a la Copa del Rei.
Els blaugranes han estat els més beneficiats perquè jugaran els vuitens de final contra l'Unionistes de Salamanca, el rival de menor categoria en aquest sorteig, jugar a la primera federació, mentre que els gironins rebran a Montilivi el Rayo Vallecano. Aquesta ronda es jugarà del 16 al 18 de gener.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació avui ben tranquil·la a gran part del país pel que fa a l'estat del cel, però s'ha deixat sentir sobretot a les comarques de l'Empordà i de l'Ebre. Aquest vent que fa que la sensació de fred sigui molt evident, malgrat el sol que ha fet. La temperatura no ha pujat gaire. A l'Alt Pirineu, a més, amb alguns núvols que no s'han acabat de desfer i d'altres que s'estan formant a hores d'ara a cavall de l'Alt Maresme, del Montseny i de la Selva. Al llarg del dimarts despertarem sobretot amb molt de fred. Gelades fins a la costa, fins i tot només a l'àrea més urbana de Barcelona o del Camp de Tarragona. Igual que en alguns trams de la costa del Maresme o de la costa Daurada, la temperatura serà positiva, però al matí despertarà, ja diem, sota zero a moltes comarques, amb quatre núvols prims, i demà a la tarda sí que el cel estarà una mica més emblanquinat, però de moment no esperem que hi plogui. Demà la temperatura, fins i tot pel que fa a la màxima, baixarà una mica respecte a avui, per tant, un dia d'hivern, i l'estat de la mar que serà ja més tranquil perquè el vent anirà molt a la baixa. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem ja de molta calma, la veritat, en aquesta xarxa viària. Ha baixat moltíssim el volum de circulació. De grans incidències, de grans retencions, la veritat és que no n'hauríeu de trobar. Estem donant un cop d'ull a aquesta C60, que fins ara anava un pèl carregada a la zona argentona. Veiem que no, que ja va fluïda. Passa el mateix amb la C17, a última hora. Hi ha hagut un accident, s'alentia la marxa en sentit Granollers, a la zona de Parets, en aquesta C-17. Ara per aquí veiem que com a molt hi queda molta intensitat. Per tant, només ens queda recordar que continua tallat un tram de la C-28 al port de la Bonaigua, és a causa de risc de llaus. A banda d'aquesta incidència més meteorològica, podríem dir, com dèiem, a la xarxa viària en general, ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, clar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Llaunes, brics i envasos de plàstic al contenidor groc. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sanitat vol que la baixa automàtica de 3 dies sigui estructural amb l'objectiu de destensionar el sistema de salut, una demanda històrica dels metges, dels ambulatoris i que la ministra del RAM, Mònica García, ha plantejat avui a les comunitats autònomes.
Ha estat durant la reunió del Consell Interterritorial celebrat a Madrid per analitzar la saturació dels centres sanitaris per culpa dels virus respiratoris. La trobada, però, no ha servit per fer obligatori a tot l'Estat l'ús de la mascareta als centres sanitaris, quan volia el Ministeri. Per tant, Catalunya serà de les poques comunitats que ho faran a partir de demà, quan ho aprovi el govern.
Tot plegat, com dèiem, amb l'objectiu de rebaixar la saturació que viuen els centres d'atenció primària, un increment que continuarà aquests propers dies amb un pic de contagis previst per la setmana vinent. Carina Baibé.
El que havia de ser una mesura provisional per destensionar el pic d'infeccions respiratòries que està saturant el sistema sanitari, el Ministeri de Sanitat planteja a les autonomies que sigui estructural. Es tracta de la baixa automàtica de 3 dies, una autodeclaració responsable per justificar malalties lleus sense necessitat d'acudir al metge. De moment, no hi ha data d'implantació d'aquesta mesura, que és competència estatal. El Ministeri de Sanitat està en converses amb Treball i Seguretat Social, com explica Mònica García, ministra de Sanitat, en declaracions al Canal 24 Hores.
Estamos poniendo encima de la mesa una medida que ya está en otros países. Entonces, bueno, en esas conversaciones pues seguiremos valorando, evaluando con la evidencia científica para ver si es una buena medida o es una medida que tiene pues efectos secundarios. Entonces lo valoraremos todo y estamos en las primeras conversaciones.
Al Consell Interterritorial de Salut, la ministra també ha demanat a les autonomies que les mascaretes tornin a ser obligatòries no només als centres de salut i als sociosanitaris, sinó també a les farmàcies finalment, però no hi ha hagut acord per recuperar aquesta mesura que va caure fa mig any.
Ho dèiem, com sentíem ara en portada, a Catalunya la mascareta tornarà a ser obligatòria a hospitals i CAPs, tan bon punt ho aprovi el govern demà dimarts. Serà l'única comunitat autònoma que ho farà així. La situació és complicada a molts hospitals catalans, ho sentíem. El de Campdevànol, el Ripollès, els ingressos derivats de complicacions per virus respiratoris han incrementat. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
La mascareta torna a ser obligatòria des d'aquest dilluns a tots els centres de salut d'atenció primària, hospitals i centres sociosanitaris. La mesura s'ha pres a causa de l'increment de casos de malalties respiratòries com la grip, refredats i Covid. La càrrega assistencial durant aquestes festes de Nadal ha estat elevada i a la comarca, a l'Hospital de Campdevànol, els ingressos derivats de complicacions per virus respiratoris han incrementat. Ana Martínez és infermera de control d'infeccions de l'Hospital de Campdevànol.
La situació epidemiològica als nostres hospitals, doncs actualment és que hi ha una presència molt alta de respiratoris, en el qual un 45,2% són virus de la grip, de la grip A, amb una quantitat més baixa, un 15% aproximadament són virus respiratoris, i després trobem el virus de la Covid.
El sector sanitari avisa que el temps d'espera a urgències o de consulta pot veure's afectat per aquesta càrrega assistencial elevada.
L'ús de la mascareta i les baixes automàtiques han de contribuir a alleugerir la saturació dels centres sanitaris. El Sindicat Metges de Catalunya assegura que s'han viscut dies d'autèntic col·lapse a determinats centres sanitaris durant les festes.
Un cas el trobaríem a l'Hospital de Terrassa, els darrers dies de l'any, i treballa el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, que ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
Li puc demostrar amb dades que el cap de setmana passat, el dia 30 i 31 de desembre, aquest centre va patir col·lapse. Col·lapse perquè hi havia gent que trigava 8 i 10 hores en ser ateses, hi havia ambulàncies que trigaven 6 i 8 hores en descarregar pacients, i si això no es col·lapsa, que vingui Déu i ho vegi.
Lleonard proposa que totes les persones amb símptomes de tenir un virus respiratori es posin la mascareta a tot arreu on vagin per no contagiar.
Increment de virus respiratoris que coincideix amb una nova setmana de protestes del sector de la salut.
Els tècnics superiors han començat avui mateix una vaga indefinida per exigir millores laborals i s'afegeixen així a l'aturada del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, que ja fa gairebé un mes que dura.
Maite Polo.
Els tècnics superiors sanitaris denuncien el maltractament que pateixen i la inactivitat del Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut a l'hora de resoldre les seves desigualtats laborals. Són els i les professionals que fan radiografies, analítiques als laboratoris i, per exemple, que controlen les farmàcies als hospitals. Se sumen així al descontentament de les infermeres, que ja fa anys que estan en situació límit i, després d'haver patit l'impacte de la pandèmia, adverteixen que ja no poden esperar més. La presidenta d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, ha explicat a la xarxa que Manel Balcells coneix els problemes del col·lectiu, però li demana que els pagui ja un complement salarial mentre el govern central no els reconeix la categoria A1 com a graduades.
És de justícia. Nosaltres som graduades des de fa més de 10 anys. Per tant, és que és el que ens toca. No demanem una cosa que no ens toca. És que és una cosa que ens toca, que hi ha altres perfils professionals que ja estan reconeguts amb aquesta categoria acadèmica, que és la que tenim nosaltres.
Infermeres de Catalunya estan pendents d'una reunió de mediació amb els responsables públics per mirar de posar fi a les mobilitzacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els 3 decrets llei que porta el Congrés aquest dimecres i els torni a presentar per temàtiques i negociats amb ells. L'executiu espanyol negocia contraprestacions amb aquest partit per aprovar les primeres mesures que presenta. Esquerra hi votarà a favor. Mont Carvajal.
Junts per Catalunya votarà en contra amb l'argument que retalla competències de la Generalitat, agreuja el finançament i posa en perill la llei d'amnistia. El portaveu Josep Rius demana que els retirin i els negociïn amb Junts per temàtiques abans de tornar-los a presentar i acusa Pedro Sánchez d'actuar segons fets consumats.
El govern de Pedro Sánchez està aplicant una política de fets consumats. Els 7 vots de Junts per Catalunya no són en cap cas un xec en blanc.
En canvi, Esquerra Republicana hi votarà a favor. La portaveu Raquel Sans argumenta responsabilitat, coherència i que no perjudiquen l'amnistia.
La possibilitat de demorar en el temps l'aplicació de la llei d'amnistia la tenen els jutges i són plenament conscients que l'aplicaran. No hi ha cap novetat o no hi ha cap element que perjudiqui la llei d'amnistia respecte al que passa o pot passar en l'actualitat.
El PSOE descarta retirar-los i la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha explicat a Televisió Espanyola que estan negociant amb Junts altres qüestions per fer-los canviar de parer.
Intentando ver si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés.
Els comuns qualifiquen d'irresponsable Junts per votar-hi en contra.
Gràcies, Munt. No marxis perquè, pel que fa a la negociació dels pressupostos catalans, aquest dimecres hi haurà una reunió entre el govern en minoria d'Esquerra i el PSC, que va aprovar els comptes de l'any passat. Junts s'ofereix als republicans si els desvincula dels pressupostos generals de l'Estat.
El PSC estudia un document de 1.000 pàgines amb propostes del govern per als pressupostos i dimecres s'hi reuniran. Però la portaveu Elia Tortolero insisteix en que l'executiu ha de complir amb els acords del 2023, la B40, el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Ni aprovarem pressupostos del 2024 si primer no es compleixen aquells acords que el mateix president de la Generalitat va signar amb els pressupostos a l'acord que vam arribar de pressupostos del 2023.
El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, s'ofereix al govern, però amb algunes condicions.
No espanyolitzarem els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i ho volem deixar molt clar. No poden ser una contrapartida als pressupostos generals de l'Estat. Això és una sucursalització de la negociació dels comptes de la Generalitat.
Els comuns han convidat Esquerra a triar entre ells o Junts i els que asseguren han fracassat.
Mentrestant, el govern espanyol oferirà una pujada del salari mínim interprofessional superior al 4% si les patronals es desmarquen del possible acord amb els sindicats.
L'executiu i els agents socials no han arribat a cap acord en la trobada d'aquest dilluns, però el govern confia en tancar una proposta aquesta mateixa setmana. L'executiu vol incrementar el salari mínim un 4%. Els sindicats reclamen una pujada de fins al 5% i els empresaris no volen que creixi més del 3%. Aquest dilluns, però, el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, s'ha mostrat disposat a negociar bilateralment amb els sindicats una pujada superior al 4% si la COE, finalment, és incapaç de tancar un acord.
També en clau local, sindicats, patronal i l'Ajuntament de Barcelona han constituït una taula de diàleg social pionera a tot l'Estat, un instrument que servirà per abordar de manera conjunta reptes de ciutat com el progrés econòmic sostenible o les polítiques socials. David Navarro.
Els líders de les principals organitzacions sindicals, Comissions Obreres i UGT i les patronals, Foment del Treball i PIMEC, han signat l'acord de constitució de la taula amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb la idea que els grans avenços assolits per Barcelona s'han dut a terme gràcies al pacte. La taula de diàleg social vol ser un instrument de conversa permanent entre els representants socials. La garantia del dret a l'habitatge, la mobilitat sostenible, la digitalització o l'ocupació de qualitat són alguns dels reptes que abordarà la nova taula. L'alcalde Collboni ha destacat la importància de l'acord.
Amb diàleg i amb acord en matèria sobretot d'àmbit econòmic i social, quan s'aconsegueixen enriquir i enfortir els acords, les polítiques públiques tenen èxit i serveixen a l'interès general, serveixen a l'interès comú.
Jaume Collboni es troba immers a la negociació d'un govern de coalició que permeti tirar endavant els pressupostos. L'alcalde ha dit que les converses amb els diferents grups no han avançat durant l'aturada nadalenca i ha marcat com a objectiu aconseguir un acord abans de la primavera.
Notícies en xarxa.
En successos s'acaba de saber, apareixen els cadàvers d'un pare i els seus dos fills en un pis d'Horta. Els Mossos investiguen la troballa després que la mare de les criatures donés la veu d'alerta fa tot just unes hores perquè no tenia notícies del seu exmarit que havia de tornar els nens en acabar Nadal.
El cadàver del pare i els seus dos fills de 7 i 10 anys han aparegut aquest dilluns a la tarda al districte barceloní d'Horta. Els Mossos d'Esquadra ja investiguen els fets després que la mare, fa tot just unes hores, els avisés que el seu exmarit no havia tornat, tal com havien acordat. Els nens han acabat les festes del Nadal.
Seguirem pendents a l'ampliar aquesta notícia. També en successos, presó provisional i sense fiança per l'home detingut pels Mossos d'Esquadra en relació amb la mort violenta de la seva exparella a Barcelona.
La detenció va tenir lloc divendres passat a la capital catalana i aquest matí el detingut ha passat a disposició del jutjat de violència sobre la dona. La víctima va ser assassinada el passat 29 de desembre al districte de Sant Martí de Barcelona.
I en la plana social, Badalona no ha renovat l'ajuda als desnonats del carrer Calderón i tres dones amb quatre menors quedaran a partir d'aquest dimarts al carrer. Les famílies denuncien una situació límit. Una de les afectades té càncer i una altra ha perdut el 90% de visió. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolás.
Si res no canvia en les pròximes hores, aquestes tres famílies s'hauran de deixar les claus de l'hostal on van ser reallotjades. Entre els afectats, una dona amb una discapacitat visual del 90% i una malalta de càncer de mama encara en tractament. Ja han hagut de separar-se de la resta de la seva família per poder ser reallotjades amb els menors, quedant-se la resta de fills o familiars a llars de coneguts. Un drama que aquest dimarts viurà una segona part. Escoltem dues de les afectades.
Tengo cáncer de mama hace más de un año. Estoy con tratamiento y quedo con mis hijos menores en pensión. Los otros mayores están fuera.
Niana me dice, me deja la llave, mis hijos estudiar aquí, me gusta aquí. Yo no tengo donde salir, donde dormir mañana.
Des de la plataforma creuen que la resposta de l'Ajuntament cap a les famílies ha estat desproporcionada. Asseguren que mentre no s'ha exigit responsabilitats al propietari de l'immoble, a les famílies se les ha deixat desemparades.
Més coses. Segons ha pogut saber la xarxa, el govern començarà a compartir amb els ajuntaments les dades sobre l'abandonament escolar prematur. Accedir a aquestes dades és una reclamació històrica dels ajuntaments. Precisament la Fundació Bofill presentava recentment un estudi que aplega polítiques municipals contra l'abandonament. Anna Ruiz.
Ha estat una reivindicació històrica dels municipis accedir a les dades dels adolescents que a cada municipi abandona l'institut. Pel responsable d'Educació de la Diputació de Barcelona, Joan Josep Galiano, els ajuntaments podran elaborar més fàcilment propostes individualitzades per aplanar el camí de retorn a les aules.
Des de la Diputació ja fa molt temps i els ajuntaments ja fa molts anys que estan treballant en aquesta línia, però ho han estat fent d'una manera molt genèrica, en la qual la gent havia de fer el pas de poder arribar a aquest tipus de recursos. Ara podrem anar a buscar nosaltres l'usuari.
Precisament la Fundació Bofill Ella ha fet públic recentment un estudi que recull experiències del món local contra l'abandonament. Un dels coautors de l'informe Municipis que no abandonen, Alejandro Montes, ha destacat l'experiència prèvia i desplegada en el temps que els ajuntaments han dut a terme per fer front a l'abandonament escolar prematur.
El document només és un recull i sabem que hi ha molta gent darrere que realment es preocupa perquè als seus municipis hi hagi un abandonament escolar prematur zero.
En les properes setmanes s'haurà de concretar el mecanisme per a l'intercanvi d'informació entre la Generalitat i els ajuntaments. Catalunya és la comunitat amb més abandonament escolar. És de gairebé el 17%, per sobre de les taxes del conjunt d'Espanya i Europa, que són del 13,9 i 9,7, respectivament.
Gràcies, Anna. En territori, el ple de Tortosa ha aprovat aquesta tarda una moció contra el transvasament d'aigua a Barcelona. Seguint aquest ple, teníem els nostres companys de Ràdio Tortosa. Sara Hernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, de fet, la plataforma en defensa de l'Ebre, la PDE, ha estat present en aquesta sessió plenària que ha acabat ara fa uns minuts aquí a Tortosa i és que ha aprovat per unanimitat la seva proposta que ha fet arribar als ajuntaments del territori per rebutjar aquest projecte d'interconnexió de xarxes que els col·legis professionals d'enginyers han tornat a posar sobre la taula davant l'episodi de sequera que viu Catalunya. Un cop aprovada la proposta des de la PDE, esperem que el de Tortosa sigui el primer dels ajuntaments del territori que donin suport per fer un front institucional. Des de la mateixa plataforma han asseverat que no permetran que l'aigua de l'Ebre arribi a l'àrea metropolitana i que el següent pas serà lluitar per combatre la part legislativa i evitar així la interconnexió de xarxes. Escoltem a Joan Panicello, que és el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Ara les sequeres són cada vegada més accentuades i més recurrents. Per tant, no es buscaran mesures per a tapar parxes, ja es buscaran mesures estructurals. I aquesta mesura estructural és la interconnexió de xarxes. De moment ho han dit el lobby dels col·legis d'enginyers i economistes de Barcelona, però això possiblement anirà més. No es pot consentir i no permetrem que l'aigua de l'Ebre arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Com escolten, la plataforma paral·lelament també ha avançat que el pròxim mes de febrer convocarà una assemblea ciutadana i a partir d'aquest punt es poden plantejar mobilitzacions ja ciutadanes al carrer.
Moltíssimes gràcies, Sara. Per cert, que aquest dilluns també hem sabut que la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana han aconseguit sortir de la fase d'alerta per sequera.
Així ho ha determinat la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre, que amb tot manté l'alerta per la conca del Segre. El pantà d'Oliana està ara mateix al 50% de la seva capacitat i el de Rialb al 26%.
Obrim Cultura aquest dilluns lamentant la mort del director de cinema Ventura Pons als 78 anys.
Director, guionista i productor de cinema i teatre, el barceloní deixa com a llegat nombroses obres reconegudes arreu del territori, com Carícies o Amor Idiota. Pons va dedicar tota la vida al cinema des de tots els àmbits, una vocació incombustible que el va dur a fer fins a 33 pel·lícules en poc més de 40 anys de trajectòria, tot plegat tenint en compte que no va debutar fins als 32 anys. Ha estat un dels directors més prolífics d'Europa les últimes dècades i de llarg qui ha rodat més pel·lícules en català. Així el recordava aquesta mateixa tarda l'actor David Selves en declaracions a la xarxa.
Crec que ha fet molt per la cultura i per sobretot per exportar-la a fora i pels actors i la professió d'aquest país. Segur que el seu llegat d'alguna manera segur que ens ajudarà als altres a tirar endavant projectes perquè ell en un moment determinat es va arriscar i els va...
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Ja es coneixen els aparellaments dels vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça ha estat el més beneficiat en aquest sorteig, ja que els blaugranes jugaran al camp de l'Unionistes de Salamanca de la Primera Federació. Era l'equip de menor categoria que quedava viu en aquesta ronda. Els castellonolleonesos venen d'eliminar el Villarreal a la tanda de penals. De la seva banda, el Girona rebrà Montilivi al Rayo Vallecano. Els madrilenys van necessitar la pròrroga per desfer-se de l'Osca per 0-2. El plat fort d'aquests vuitens de final serà el derbi madrileny entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid. Les eliminatòries a partit únic es disputaran del 16 al 18 de gener. Per a Íñigo Martínez, que reapareixia ahir davant el Barbastro, patia una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra que el farà ser baixa a la Supercopa que arrenca dijous a Aràbia. A la Primera Federació, el Sabadell ha anunciat la sortida d'Antonio Sánchez. El jugador que havia arribat al conjunt arlequinat aquest estiu procedent del Cartagena B només ha disputat 4 partits. En handbol, el CAC 7 Balomano Granollers juga a partir de 8:45 al Palau davant l'Aula Valladolid, en partit avançat de la 14a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Les de Robert Cuesta s'enfronten a un partit complicat davant les noies del Valladolid. Cuesta ha destacat els punts forts del rival i tot allò que han de tenir en compte per endur-se la primera victòria a casa del 2024.
Penalitzen moltíssim les teves errades en atac, amb una sortida molt ràpida al contraatac, i després en atac tenen jugadores molt perilloses, fan un joc molt ràpid, molt vertical, juguen molt bé amb la seva pivot, tenen llançament exterior, tenen penetrador.
Jugadores, entrenador i tècnic ho tenen clar, serà un partit difícil i cal concentració i també l'escalf de l'afició.
Ens exigirà el màxim i nosaltres haurem d'estar concentrades, tornant als 60 minuts.
El partit es podrà veure aquest vespre per Vallès Oriental Televisió.
I també el podreu seguir per la plataforma digital La Xarxa Més. Les vallesanes encaren una setmana clau, ja que dissabte obren els vuitens de final de l'European Cup, també a casa davant l'Erice Itàlia. Per cert, encara en vol, el seleccionador espanyol masculí Jordi Rivera ha donat la llista de convocats per a l'europeu que es disputarà a Alemanya del 10 al 18 de gener. Hi ha 6 jugadors catalans: Ian Terrafeta, Joan Canyelles, Jean Gurri, Aleix Gómez, Dani Fernández i Adrià Figueras, a més del blaugrana Gonzalo Pérez de Vargas. El Rally Dakar, volíem dir, el xilè Pablo Quintanilla s'ha imposat en la tercera etapa de motos, però ha estat sancionat, i l'etapa l'ha guanyada Kevin Benavides. En cotxes, Carlos Sainz ha acabat sisè a la prova d'avui i ha perdut el liderat. L'etapa l'ha guanyat Lucas Moraes amb l'igualadí Armand Montleón de copilot. L'escoltem.
Doncs la veritat és que molt content per la meva primera victòria over al Rally Dakar. Ha sigut tant la meva primera victòria com pel Lucas, i estem molt contents de que tant l'equip com el pilot com la navegació, els tres elements estiguin ajuntats en una mateixa direcció i puguem aconseguir grans resultats, a més de que hem disfrutat moltíssim l'etapa. Així que, bueno, estem disfrutant el rally i a més estan sortint els resultats.
I la Sanz, que ha acabat en el lloc 31, es manté en el top 20 de la general.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre. Adéu.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
No crec en la sort, sempre em dura tan poc, però sé que el meu destí és el que faig per mi. Només tu em fas creure que encara no estem perduts. No crec en els déus ni els dogmes dels ateus, però no em falta la fe perquè ho tinc tot per fer al teu costat. El miracle és un dilluns al teu sofà. Crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc, tenir-te a prop quan el cel es pon. Vine al meu costat i que se'm soli el món. Ni en gàbies fetes d'or, però sé que el que em fa ric és el que he compartit amb tu. I amb tot l'or del món no es compra el que he viscut. No crec en l'amistat filtrant a l'Instagram, però tinc la meva gent i és més que suficient al teu costat. Tot el que em passa és espectacular. Crec en el cor. Força d'una llau, ningú ni res et frenarà. Jo.
estem junts quan estem lluny. Crec que en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc. Crec que en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc. Tenir-te a prop quan em seràs bon. Vine al meu costat i que se'n sobri el món.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.